Hola, equip Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
Anem amb els esports. Dia intens pel Barça en futbol, per una banda, i també en bàsquet. En futbol, per l'últim partit de Lliga abans de l'anada de vuitens de final de la Champions, important, i en bàsquet per les semifinals de la Copa del Rei. Comencem pel futbol, partit de Lliga, 2:15 de la tarda, Balaïdos contra el Celta.
Amb la novetat de Vítor Roque, que torna després d'haver complert partit de sanció, i Oriol Romeu, recuperat de les molèsties que tenia en un genoll. També es mantenen a la convocatòria els joves del filial Covarsí, Héctor Fort, Marc Guiu i Cotxer. El Barça, que és a 10 punts del liderat de la Lliga, que és del Real Madrid, i a 5 de la segona posició del Girona. L'entrenador Xavi Hernández admet que no es pot fallar en el que, com deia, serà l'últim test abans de viatjar a Nàpols.
Tienen que ser 3 puntos, ya hemos fallado suficiente, no podemos fallar más. Se trata de no fallar nosotros e intentar que tanto Girona como Real Madrid puedan fallar. Hay que seguir. Yo sigo siendo positivo, sigo estando motivado, sigo pensando en que podemos acabar de muy buena manera la temporada y en eso estoy, trabajando en esto.
Balaïdos, que estrena a Gespes, l'estadi on el Barça, Xavi, té la pitjor estadística dels últims anys. Només una victòria en els últims 9 partits que el Barça ha jugat allà. El Celta és quart per la cua, amb només 3 punts de marge sobre el descens, i el tècnic Rafa Benítez recupera per rebre el Barça Svedberg, però té les baixes de Manquillo, Dotor, Aido i Bamba. El Celta-Barça començarà a 2:15 amb arbitratge de Pulido Santana al camp i Pizarro Gómez al bar, i el Barça juga a RAC1, com sempre, una hora abans, a partir de 6:15. També juga avui al Nàpols, que rebrà el Gènova a les 3 a casa del Maradona abans d'aquest Nàpols-Barça de dimecres a nadar dels vuitens de la Champions.
Per cert, en el dia que avui és dia de celebració, perquè fa 50 anys del 0-5 del Barça al Bernabéu, amb Johan Cruyff com a jugador.
Sí, era la primera temporada de Cruyff al Barça, i el 0-5, amb un gol de l'holandès, 2 de Sensi, un de Juan Carlos i l'últim de Sutil, ha passat a la història com la gran fita d'una temporada en què el Barça va tornar a guanyar la Lliga 14 anys després de l'última vegada.
Cruyff. Y Gabriel, qué jugada asombrosa de Cruyff. Sotil. Y quinto gol del Barcelona.
Són fragments aquests que sentim de la narració original de televisió espanyola.
Aquell... Es narrava diferent, aquella
sí,
època
sí,
també.
Sí, molt diferent. Narració més televisiva. Aquell 17 de febrer de 1973. Podeu reviure aquell episodi que va tenir una importància no només esportiva, també
política.
Social important. Encara vivia el dictador Franco, etc. Deia, podeu reviure aquell episodi del barcelonisme amb el reportatge fantàstic que Damià López i Víctor Valero han fet i que es pot recuperar a RAC+1, al web de RAC1.cat. El reportatge es diu Barça del 0-5 al 5-0.
Escolteu-lo perquè val molt la pena, d'aquest 0-5 que avui fa 50 anys, al 5-0, que també està d'aniversari, que n'ha fet, fet 30.
94,
del 94. Sí. Escolteu-lo, per tant, el teniu insistem a RAC+1 i a RAC1.cat. Què més tenim avui a Primera Divisió, Quim?
A les dues, Atlètic de Madrid Las Palmas. L'Atlético és quart a 3 punts del Barça. A 4:45, Osasuna Cádiz, i a les 9, València Sevilla. La 25a jornada de Lliga va començar ahir amb el Villarreal l'1, Getafe 1.
Mentrestant, a segona, l'Espanyol, que rep aquesta nit el Mirandés.
A les 9 a l'Stage Front, amb l'objectiu de sumar 3 punts per apropar-se a la zona d'ascens directe, que ara l'Espanyol té 4 punts, i sobretot per guanyar tranquil·litat. Més que ningú, l'entrenador, Luis Miguel Ramis, qüestionat, dijous va protagonitzar una roda de premsa força tensa.
Es decir, nosotros tenemos que ir a campo al Alcorcón a humillarlos, porque somos el Espanyol. ¿Tú crees que es así, no? Yo no, porque ahora mismo, aunque nos pese, los dos equipos somos de segunda división, competitivamente hablando. ¿En qué me estoy equivocando? Dímelo tú. Es que no vamos a ganar por magia. ¿Tenemos buenos jugadores? Sí. ¿Tenemos potencial para tener mejores jugadores que otros equipos? Sí. Pero hay que pelearlo.
Ramis recupera Brian Olivan i té les baixes d'Omar Sadik i Nico Melamed. Ell posava l'exemple de l'Alcorcón, però el partit d'aquesta nit és contra el Mirandés, 14è de la Lliga de Segona, no guanya fora de casa des de finals d'octubre.
I més enllà del futbol, la gran cita esportiva del cap de setmana, sens dubte, és la Copa del Rei de bàsquet, que és una de les grans competicions esportives a nivell de muntatge que hi ha ara mateix a Espanya.
Sí.
Fantàstica. Avui és dia de semifinals i el Barça, que ahir va eliminar el Manresa, molt bon partit a quarts, amb aquest duel català, s'enfronta al Tenerife, que ha eliminat aquesta nit l'anfitrió, que és Unicaja. Des de Màlaga, Dani Aguilar.
Sí, la sorpresa va arribar a l'últim partit de quarts. Després d'una nova trepidant i ajustadíssima jornada de Copa, el Barça esperava l'Unicaja a les semis, però Tenerife va sorprendre els anfitrions i campions i jugaran avui contra els Blaugrana per un lloc a la gran final. I tot després que els de Grimau es desfessin en un partidàs de l'altre representant català de la Copa, el Baxi Manresa. Igualtat en pràcticament tot el moment, però finalment el talent Blaugrana va sobresortir, sobretot de les mans de la Provítola. L'argentí, el tu diràs.
No podíamos descuidarnos en ningún momento. El último cuarto creo que hubo mucha intensidad, hubo mucha emoción, mucha adrenalina y Y nada, por suerte pudimos ser inteligentes y ganar un partido muy muy duro, ¿no?
I per part manresana, el tècnic Pedro Martínez lloava l'esforç dels seus.
Bueno, yo creo que hemos ido al límite y eso nos tiene que molestar satisfechos. Algún balón perdido, pero bueno, jugamos así, para con riesgo y bueno, pensar en mejorar.
Per tant, tancats uns espectaculars quarts, avui dia de semis a les 6 Madrid-València, a les 9 Barça-Tenerife.
Evidentment, seguirem pendents, gràcies Dani, d'aquesta semifinal de la fantàstica Copa del Rei de bàsquet. I acabarem amb futbol sala i amb natació.
El capità Sergio Lozano torna aquesta tarda al Palau Blaugrana després de 10 mesos de lesió amb el partit Barça-Noia de la Lliga de Futbol Sala, un quart de 5. I en natació, el mallorquí Hugo González és nou campió del món dels 200 metres d'esquena de natació, la medalla d'or la va guanyar ahir, i aquest matí s'ha classificat per les semifinals dels 50 metres també esquena, que també disputarà el català Adrián Santos. I d'aquí res, menys de mitja horeta, la selecció espanyola masculina de waterpolo jugarà la medalla de bronze dels Mundials de Doha contra França, partit que començarà a 9:15.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com amb el pa de motlla blanc o 100% integral Carrefour de 820 grams a 94 cèntims, i amb ofertes com el lluç peça d'una a 2 quilos aproximadament a 7,79 € al quilo. Fins al 18 de febrer als hipermercats Market Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 8 del matí.
Si no és una ordre directa del Kremlin, que no ho crec, i si ha sigut un accident que se'ls ha escapat de la mà, que és molt possible, el règim no guanyarà res amb la seva mort.
No importa que claríssimamente seamos una majoria abrumadora, lo que es necesario es votarlo.
Los dos a la oposición. La caída de Rueda y de Feijó es como el cambio en Galicia. ¡Imparable! ¡Imparable!
Si lo que vamos a hacer es someter a las personas 7 años después a un procedimiento judicial para acabar indultándolas, pues ahorrémonos ese esfuerzo y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo.
Em va advertir, abraonant-se sobre mi, que en un altre lloc m'hauria trencat la cara. Textual. Afortunadament, com que el lloc era la Conselleria de Cultura, continuo amb la cara intacta.
Les 9 i 9 minuts. Hi haurà gent que diu, però ara perquè poseu un tall de flotats del 97. Hola, bon dia a tothom. Hola, Sara González, bon dia. Què tal, Antonio Baños, bon dia.
Bon dia.
Sí, mou una mica més el micròfon i es fa saltar l'antena de Montserrat.
Són les...
No diguis l'hora.
Un quart menys 6 minuts.
No saps dir
l'hora. Un quart menys 6
minuts. Hola, Carles Fernández, bon dia. Hola, Alejandro López Font.
Hola a tots.
Mira que ha vingut. Si ha vingut el Martí Oliveres.
Volem el conveni del Martí. Volem el conveni del Martí.
Un aplaudiment per Martí Oliveres. Bravo.
Gràcies, eh?
Després de 6 mesos de vacances...
El conveni del Martí. A veure si me'n recordo això de fer el temps, eh? Escolta, ja em disculpareu si m'equivoco. Si avui no l'encerto...
Si t'equivoques sempre, no passa res.
Va més, va més normalet.
No passa res, Martí.
Ja portes... Vas pentinat amb clenxa, ja sembles més de Sade.
No saps què ha passat, aquest Martí?
Ja no ets tan copaire.
M'he girat i de cop portava ulleres i dic, hosti, Martí, t'has sentat fatal les vacances, eh? O sigui, ja no hi veu, o sigui, és una cosa tremenda, eh? No passa res, jo soc d'ulleres de tota la vida, però el Martí no...
No, només en certs moments, eh? Per pantalles, per conduir la nit, allò que et poses les ulleres i dius, doncs no hi veiem tan bé, noi?
Sí, com jo.
Això l'altre dia em va passar.
Bé, abans que...
Pots tornar a fer allò de ploure molt, molt, molt i llavors a la costa un litre. Pots tornar-ho a fer.
El que ha passat a
Barcelona.
Pots tornar-ho a fer.
Fernández, que ets dolent.
No, avui m'ho he trobat bé perquè la previsió és fàcil, entre cometes, per ara, aquest cap de setmana.
Ara la fem. Però sí. No, que hi ha gent que deu estar a casa pensant perquè hem posat un tall de flotats. El tall aquest històric del em va advertir. Sí. Te'n recordes tu, Banyos, o no?
Del
moment del Pujals, del conseller Pujals, que el fan fora del TNC.
Ah, sí.
Que fa aquella roda de premsa i diu em va advertir abraonant-se sobre mi que en una altra ocasió m'hauria trencat la cara.
Perdona, no? Entre Dallas, entre Dallas i flotats,
sí,
vam normalitzar molt el català.
Bueno, home! Abraonant-se.
Hi havia barjaula i abraonant-se.
Abraonant-se.
I que en mica vam anar aprenent.
Sí, sí.
Per la vagí.
Avui...
Sí, sí. Abraonant-se ningú deia, fins flotats.
Sí, sí. Bueno, ningú deia.
Veritat, no, veritat. Veritat o no?
Ja existia, però...
Sí, però ningú deia.
I no, però no hi ha hagut relleu.
Barjaula ho deia, a pagès.
No hi ha hagut relleu.
Aquí baix ningú deia.
Avui flotats al Via Lliure. Vindrà flotats. Xerrem una estoneta. A veure si li podem preguntar sobre l'abraonant-se.
Molt bé.
I és que avui... Venen dos genis...
Si ho xerra tot, passaràs bé, eh?
No ho sé si està en la situació ara de xerrar-ho tot i tal, vull dir que...
Vols dir que no, que no està allà de tornada?
Sí, precisament perquè està de tornada, sembla que ja no té ganes de...
Ara parles del Galbaños i del Fernández, no?
No, no...
Dos genis.
Sí, no, no volia dir això. Dic, flotats per una banda, i després també vindrà Ferran Adrià, que és un altre dels grans referents a nivell global des de Catalunya. Bé, però abans de tot això, i de parlar de Rússia... que només va entrar per la porta em diu el Carles, però què ens esperàvem, no?
És tremendo perquè diguem, ningú tenia el segon 1, jo crec que el 99,999% de la humanitat sabia qui era l'autor de la cosa. Però un autor de la cosa que és tan, diguem, passa tan de tot,
tan impure,
que el dia abans és capaç de deixar que aparegui amb un estat de salut que tothom que el veu, doncs, a veure, altra cosa és la situació personal, que és evident que està, diguem, torturat i tancat en un lloc allà al mig del
cercle polar,
en un lloc, o sigui, això, a banda d'això, però que físicament és obvi que el món veu que aquella persona no està en una situació prèvia a la mort, a l'endemà. És evident. I el llueix i el deixa lluir. Però el deixa lluir no només en aquesta situació, sinó que el deixa lluir quan baixa d'un avió i el fa detenir davant de les càmeres, i el fa detenir en públic davant de les càmeres.
La Carmen Claudín deia, aquesta nit del 9-7, que jo crec que era molt interessant, una de les millors expertes en Rússia, deia, no hi haurà conseqüències internes, perquè això que dèiem no hi haurà cap tipus de conseqüència interna, i a més, jo no descarto que pugui ser pues, un petit error, però que una mica els és igual.
I tant.
Que hi és i ja està, i no passa res. No? O sigui, que no tenia per què ser premeditat que aquesta, a les pròximes hores... Sí, se'ls hi ha mort. No?
Però
bueno, ara en parlarem de tot això. Però abans que el Martí Oliveres pugui fer la seva primera previsió del temps en els últims 6 mesos...
farà sol i calor.
Com està, Martí?
Ja està, Martí.
No, ha plogut una mica aquesta nit, no?
Sí, ha plogut una mica, poc, insuficient, però bé, millor aquesta petita regada que hem tingut a les comarques de Girona i Barcelona, on ahir amb prou feines va acabar plovent, i sí que ho va fer a les comarques de l'Ebre, de Ponent, molt bona pluja, més de 20 litres per metre quadrat cap a la Ribera d'Ebre, el Segrià, també a la cara nord del Pirineu. De fet, ha estat una bona nevada per una estació com Boitaull, també Baqueira Baret ha anat nevant una mica. Per tant, bé, el Pirineu Oriental ha estat una enfarinada, res. Hem sumat, doncs, alguns centímetres, però es veuen canvis a finals de la setmana que ve. De moment, ara, tant demà com també aquest dissabte, dilluns, dimarts, seran dies bàsicament amb sol, però també amb el pas d'alguns núvols prims, sense més conseqüències, per tant, un cap de setmana de contrast tèrmic, ambient fred de nit i matinada, més suavitat, fins i tot una mica de caloreta al migdia, podem arribar als 22-23 graus, fins i tot demà potser 23 o 24, ambient càlid al migdia, amb sol i alguns núvols prims. Els núvols que tenim es van esqueixant, han deixat alguns ruixats aquesta nit, un cel més tapat ara fins a mig matí, però es van trencant. Per tant, tranquil·litat, temperatures més altes i esperant aquest canvi que es veu la nit de dijous a divendres, ja fa dies que es va insinuant i podria ser fins i tot una bona nevada i un retorn a l'hivern, que des que hem entrat doncs, aquesta dinàmica, de moment temperatures baixes, baixes fora del Pirineu, no les estem. No les estem.
Passa que la zona d'emergència hi ha com una tanca, no?
Sí,
que no passen, no
podria passa ser que divendres sí que fos una regada més general i que Girona i Barcelona es veiessin doncs, aquestes zones més beneficiades per aquest canvi de temps. Així com hem tingut ara Ponent i Ebre, a veure si ens toca després conques internes, que és la zona més delicada ara mateix. Aviam.
Un quart de 10 del matí. Gràcies, Martí.
A vosaltres. Fins ara.
Som acompanyats de la Sara González, de l'Antonio Baños, del Carles Fernández i de l'Alejandro López, de l'Alejandro López Fonta. Doneu-me res, 2 minuts i de seguida ens anem fins a Rússia per parlar amb l'Abel Gallardo, amb el nostre corresponsal, i posar una mica en situació quines conseqüències pot tenir, quin impacte té sobre la societat russa, perquè hi ha hagut detencions aquesta nit, perquè hi ha sortit gent al carrer, òbviament, tot i que és molt difícil i, a més, després d'aquest impacte, i mirarem de veure quin és l'escenari que queda després d'això. Un quart de 10. RAC 1.
Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Ara fins al 17 de febrer al supermercat El Corte Inglés de Sabadell totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 19 al 22 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta'n les condicions.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Un altre cop ta mare a casa?
Sí, diu que el nostre sofàllet és tan còmode.
I fins quan dius que es queda? Ostres, tu... Sempre igual.
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo estem de segones rebaixes. Rebaixes de fins a un 55% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries El Tresillo.
Sabadell s'estrena com a capital de la cultura catalana. Vine a l'espectacle inaugural el dissabte 24 de febrer a les 7 de la tarda al Parc Catalunya.
Podràs gaudir de l'Orquestra Simfònica del Vallès, Brodes Bros, 31 Fam, Rosa Renom i Juan Manuel Cañizares, entre d'altres, en un espectacle totalment gratuït.
Sabadell, capital de la cultura catalana.
RAC més 1, podcast.
Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Pero la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app y al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 19 minuts, com deia, acompanyat de Sara González, d'Antonio Baños, de Carles Fernández, d'Alejandro López Font. El Carles deia abans això d'aquesta mera idea que teníem tots la sensació quan ja vam veure les imatges de Navalny arribant a Rússia, no? Després del seu aterratge des de Munic, no, de Berlín, perdó. Hi havia la percepció... Bé, aquest senyor el detenen i ja veurem què passa amb ell, no? Baños, tu que has seguit l'actualitat també amb Rússia i amb la guerra d'Ucraïna, què? És que, si tu... Jo he de reconèixer que les teories al voltant de com mor gent o quina implicació té un règim o no en una... són sempre difícils, perquè no tens la constatació. El que passa és que el currículum és tan llarg, és tan enorme, que comences a repassar opositors que han mort en circumstàncies estranyes, amb tirotejos o amb una finestra oberta o amb un enverinament. Avui La Vanguardia recorden Politkovskaya, evidentment, Litvinenko, Boris Nemtsov o l'últim Prigozhin, no? Però si tu repasses, n'hi ha moltíssims més, no? De persones que eren incòmodes per Putin i que de cop han desaparegut del mapa.
A més, explica,
no?,
com han mort, sí, que no es talla.
Sí.
Ha caigut pel balcó.
Bueno, el no tema talla. De Poloni, clar, que sí, tothom vam fer bromes i...
No.
Jo, més enllà de Rússia, crec que, o la sensació que em fa, que tampoc és una sensació agradable, és que tota aquesta mena d'accions polítiques, que és l'eliminació física del rival, s'està com normalitzant en molts jocs del món. La desaparició de l'oposició en aquest món que hi ha, la Unió Europea ja està dient que hem de tornar a rearmar-nos precisament perquè podrien haver més guerres amb Rússia. Suècia, per exemple, també ha dit que tornarien a rearmar-se més perquè, bueno, des que estan a l'OTAN totes aquestes coses i a mesura que ens anem armant i que la tensió puja en diversos fronts, la vida de les persones, això sempre ha passat, val menys. Llavors, bueno, Navalny era un opositor que des d'Occident l'hem valorat molt, potser no era molt homologable a les polítiques occidentals, però d'alguna manera també tenia un component nacionalista extrem bastant fort, però no hi haurà més problemes ni més sancions ni més... De fet, ja estem en guerra amb Rússia, en certa manera, és una guerra proxy. És a dir, ara, en un context en el que tenim la massacre de Gaza, Cisjordània, la guerra enquistada i possibles altres focus de guerra, el problema de Navalny és que ens dona igual. Mm. Sí, ens dona igual. A cridar l'atenció perquè... aquesta cosa, diguéssim, heroica...
No es pot anar a més a la confrontació, per entendre.
Vull dir que ja estem en guerra amb Rússia. Llavors té aquesta cosa de... ella estava a Berlín i voluntàriament es presenta i s'immola, perquè no crec que era l'Ara que deia, no? S'immola el Navalny. En fi, té aquesta cosa que periodísticament i fins i tot narrativament ens fa gràcia. Però...
conseqüències, no?
Zero.
9 i 22. Ara de seguida us passo la pilota a la Sara i al Carles també, i a l'Alejandro. Però abans, deixeu un salut al corresponsal de RAC1 a Moscou, que és l'Abel Gallardo. Hola, Abel, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, és una hora més, no, Moscou, que aquí...
Dues hores.
Clar, aquesta nit passada hi ha hagut algunes protestes, algunes manifestacions. No sé si la xifra de detinguts es coneix ja de forma definitiva, perquè òbviament s'han produït protestes a molts llocs del món, però les més significatives des d'un punt de vista periodístic són les que es produeixen dins de la pròpia Rússia.
Sí, tenia la xifra per aquí, ara l'he perdut, però es comptava per desenes, cap a un centenar. Mm-hmm. On hi ha hagut més detinguts és... a Sant Petersburg, amb més de 60 arrestats, i després a Moscou, amb 11. Això ho comptava, diguéssim, aquestes entitats opositores al govern, doncs, que han estat fent aquest treball de recompte d'arrestats arreu del país. Mm-hmm.
La oposició a Rússia es queda sense el seu principal valedor, d'alguna manera. Recordem, oi, que no vull oblidar-me de la data exacta, però crec que queda un mes per les eleccions presidencials, no?
Efectivament, efectivament. L'oposició queda molt tocada, no només per aquestes eleccions, que de fet el Navalny no s'hi va presentar, sinó per tot plegat, no? Ahir precisament parlant amb persones que anaven a posar flors al monument que hi ha a la plaça Liblanca, doncs comentaven això, doncs aquest sentiment de desesperança. Perquè bé, ja estava prou malament la situació per a l'oposició, per a les persones que volen canvis en aquest país, ara doncs sembla que es complica molt, molt més. D'aquí un mes, com deies, hi ha eleccions, Navalny no s'hi presentava, però sí que ho estaven intentant polítics, persones doncs, que estan en contra de la guerra a Ucraïna. Finalment els han dit doncs, que no poden, no? El comitè electoral doncs, han dit que no poden presentar-se a les eleccions. Són persones doncs, això, que estan sonant els seus noms en aquests moments, però que difícilment podran substituir a Navalny perquè tenia un carisma, una trajectòria. També tenia, bueno, la, com dir-ho això, la predisposició o les... O fer coses que altres persones no s'atrevien, no? Com aquests documentals que han sortit al voltant seu.
Una valentia, diguem-ne.
Una persona, no? Sí, difícilment una persona, doncs, en aquests moments que corren a més, pugui arribar a fer les coses que ha arribat a fer Navalny. Però bé...
Des d'aquest punt de vista, molt difícil construir una... o vestir després d'això una oposició. Em permets un segon, Abel, que tenim en línia, un altre Abel, en aquest cas l'Abel Riu, que és politòleg, expert en Rússia, cofundador de Catalunya Global i que coneix molt bé també que l'hem trucat una pila de cops per Ucraïna. Hola, Abel, Riu, bon dia. A veure, tenim aquí? Tenim en línia o no l'Abel Riu? Sí? Hola, Abel... No, ara el mirem de recuperar. No, anava a dir-te, Gallardo, que des d'un punt de vista... Que entenc que això per mi no deixa de ser curiós, que avui s'analitzin més les conseqüències des del punt de vista de com queda el país a nivell d'oposició més que els motius que fan que els motius de la mort de Navalny, no? Hi ha una mena de sentiment generalitzat que no ha estat Putin en persona, però d'alguna manera ha estat el govern rus, no? Això des d'aquest punt de vista, Abel, hi ha hagut alguna explicació oficial del Kremlin de la mort de Navalny?
Bé, l'única explicació de moment que hi ha hagut precisament és que no sabem res, no? El Putin, de fet, ahir va aparèixer per no parlar de la mort de Navalny. Estava en una altra ciutat fent algunes altres... Ara no recordo molt bé què era, inauguracions, coses de les seves, però no va comentar la mort. Qui n'ha anat parlant al llarg de les últimes hores doncs és el portaveu del Kremlin, el Dmitri Peskov, i era per dir simplement que no se sap res, i criticant els països occidentals que ja estan atribuint la mort al Kremlin, doncs que expressin, no? Bueno, més que expressin, criticant-los, doncs que estan dient a fer aquests comentaris culpant el Kremlin sense saber els resultats dels forenses, que evidentment fins a tots els supositors aquí a Rússia saben que els resultats dels forenses poden ser influïts pel govern.
Clar, per tant, a partir d'aquí, sense... Bueno, quan la veritat i la mentida estan en un terreny tan fosc, la veritat és que és molt més difícil construir-hi absolutament res, no? Però tampoc el govern es deu sentir massa necessitat de donar explicacions. Crec que explicàvem a primera hora al matí, quan fèiem rapes de premsa, que ahir la televisió russa va dedicar-li 28 segons a la mort de Navalny, no?
Sí, tot i això, s'ha destacat que en alguna tertúlia, clar, aquí les televisions, les principals televisions, doncs, evidentment, doncs, són pro-govern, diguéssim, no són pro-Putin en aquest sentit. I crec que la sorpresa va ser que en alguna tertúlia, algun tertulià va dir que s'hauria de destacar la persona de Navalny pel que havia significat, si estigués a favor o no, de Navalny, doncs, per la seva trajectòria i per tot aquest, per aquest país. Això també va sorprendre, diguéssim, a aquests canals opositors, no? Perquè hi és algú a les televisions principals d'aquest país, doncs, que s'atrevís, diguéssim, a fer aquest petit homenatge Navalny. Mm.
Deixem saludar també el Lluís Tovar, que és el nostre eurocorresponsal, i que coincidia aquesta notícia que hi havia la conferència de seguretat de Munic, que és la gran trobada a nivell de seguretat de tots els governs i de totes les, i de totes les empreses dedicades al món de la guerra, de fet, que hi ha Occident. Lluís Tovar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
De fet, allà hi era la pròpia vídua ara de Navalny, no, Lluís?
Sí, era ahir, i de fet quan es va conèixer la notícia va prendre la paraula amb un discurs que, a més, doncs, com us podeu imaginar, doncs, va provocar una llarguíssima ovació de tota la gent que era a la sala, i després va tenir trobades bilaterals més al nivell amb la presidenta de la Comissió Europea, amb la Ursula von der Leyen, també amb la vicepresidenta dels Estats Units, amb Kamala Harris. Veiem imatges inclús de com s'abraçaven de manera molt emotiva, perquè la notícia realment aquí va colpir molt, i és això, no? És una notícia d'impacte mundial, probablement una de les notícies més importants des de que Europa està en aquest conflicte amb Rússia, i va enganxar tota la plana major internacional en aquesta ciutat de Múnich. I per tant la dona d'Alexei Navalny, com us podeu imaginar, també molt, molt emotiva, i prometent que això no quedarà aquí, i que Putin i els seus amics d'ahir algun dia, doncs, pagaran pel que estan fent.
Tenim entès que la dona de Navalny viatjava avui cap a Rússia per fer part, diguem-ne, dels familiars i dels advocats de Navalny, per d'alguna manera controlar que efectivament el cadàver hi és, i fer-li les exèquies necessàries, no?
Sí, avui marxarà d'aquesta conferència de seguretat, i la seva intenció era anar cap a Rússia, però clar, hi ha tant armatisme, inclús, no, ara ho explicava l'Abel, no, poques explicacions sobre el que hi ha, que, no, doncs ahir aquí a Múnich es deia que no sabia ni ella, doncs, el que es trobaria, ni quin accés tindria, i estem parlant que és el seu marit, però realment ella dibuixava un panorama a Rússia molt, molt i molt preocupant, inclús amb la mort d'un familiar com és el seu marit. Hem vist aquest matí a Vladimir Putin, algunes informacions deien no s'ha referit amb ell, és a dir, ell mai menciona Navalny, alguns deien l'hem vist més somrient que mai, no? Veurem fins a quin punt col·labora la Rússia amb tot plegat, però és evident que això pot provocar, i ho veurem aquest cap de setmana, que la Unió Europea mogui fitxa d'alguna manera, i és a dir, s'han aprovat ja 13 paquets de sancions, cada vegada hi ha menys marge al final, però és evident que la notícia d'ahir tindrà impacte, i dilluns hi ha una important reunió de ministres d'exteriors europeus a Brussel·les, i per tant haurem de veure fins a quin punt la Unió Europea pot anar lluny encara més contra el règim de Vladimir Putin. Hi ha marge encara per fer alguna cosa, però cada vegada és menys, evidentment.
Deixem saludar ara sí l'Abel Riu, em sembla que ja el tenim en línia, el politòleg, expert en Rússia, cofundador de Catalunya Global. Què tal, Abel? Bon dia.
Hola, bon dia.
Estàvem citant a Yulia Navalnaya, que és la vídua, la dona de Navalny, i que hi deia això exactament.
Vull que Putin i tots els que el rodegen, els seus amics i el seu govern, sàpiguen que són responsables del que han fet al nostre país, a la meva família i al meu marit. I el dia que paguin les conseqüències arribarà molt aviat. També vull fer una crida a tota la comunitat internacional perquè s'involucri en això i perquè plegats vencem el règim de Putin.
Sentint-la, Abel, i amb una anàlisi molt poc curós, diguem-ne, algú pot pensar... És el relleu del seu marit?
És una potencial relleu, en tant que és una persona bastant popular.
Ho és, és popular.
De l'oposició. Sí, dintre del sector, sobretot, que podríem denominar navalnistes, no? Vull dir, també hi ha Navalny, una persona molt carismàtica, però que també generava alguns anticossos en part de l'oposició. Ara bé, és segurament el líder dissident opositor que els últims 20 anys ha estat més popular a Rússia, ha tingut més capacitat de mobilització i ha estat també més innovador en les formes, no? de comunicació política, com en tota aquesta estructura que va crear fa 15 anys aquesta Fundació Anticorrupció, totes les iniciatives, tota la xarxa que va impulsar arreu del territori rus, aconseguint aixecar molt de finançament també en base a aportacions privades individuals, doncs realment va solidificar un cert contrapoder que va posar en escac en alguns moments el poder de l'Estat, evidentment amb una dimensió no comparable, però sí que va posar en problemes. I era en alguns moments, els darrers anys no tant, en alguns moments havia sigut un potencial candidat si hagués hagut en algun moment unes eleccions presidencials a Rússia netes, lliures i competitives, hagués estat un candidat potencial com per bueno, rivalitzar amb certes condicions contra Vladimir Putin. Evidentment això no passarà, ja, segur, però ja fa uns anys que hi ha, bueno, especialment des de l'inici de la guerra a Ucraïna, hi ha aquest retancament que s'ha accentuat i s'ha accelerat, però ja era una tendència que venia donada des de ja feia uns quants anys.
Ara de seguida pregunto per la figura i què és el quin relleu pot haver-hi. Sí, es pot vestir una oposició després de la mort de Navalny, però tornant a la seva dona, a Yulia Navalnaya, clar, tu has dit, és una figura popular dins dels navalnistes. L'acabem de sentir fent un missatge dur contra Putin, ho acabaran pagant, i avui viatja cap a Rússia. Tu creus que és un risc per ella aterrar a Rússia avui?
És un risc. És un risc. Aquí la qüestió és si... bueno, suposo que les autoritats faran un càlcul, no? Cost-benefici, i també pues, valoraran què és el que pot implicar més costos a nivell d'imatge interna i sobretot internacional, no? Però dona la sensació que s'ha creuat un Rubicó en el sentit de que a Putin està molt tranquil ara mateix, o el sistema, el règim està molt tranquil, té la casa interna bastant endreçada, segons el que ells consideren que és tenir-la endreçada, en el sentit de que han aconseguit desactivar molt potencialment l'oposició, tenint en compte la força que havia arribat a tenir fa uns anys. Ara mateix està bastant desmantellada, les estructures aquestes que esmentava i les organitzacions que va impulsar Navalny en el seu dia han estat il·legalitzades, molta gent ha estat empresonada, hi ha hagut, la repressió política s'ha multiplicat i s'ha endurit moltíssim, i també hi ha la qüestió dels exiliats, i aquí és important tenir en compte també la relació amb els fets a Ucraïna, no? Aquest tancament que hi ha hagut els darrers anys i que s'ha accelerat des de fa dos anys, des de l'inici de la guerra a Ucraïna, que també una mica per prevenir que hi hagués més protestes contra la guerra, perquè s'ha de recordar que el febrer i març i principis d'abril del 2022 va haver-hi mobilitzacions importants arreu de Rússia contra la guerra. Això va propiciar un enduriment del Codi Penal, un enduriment de les mesures repressives, es va estendre una por encara més generalitzada, i això va propiciar una onada molt important d'exili, sobretot de gent jove, de gent, podríem dir, sociològicament navalnista, és a dir, el seu públic potencial i real, i bona part de la gent que havia participat en les seves xarxes i en les seves iniciatives, doncs va marxar a altres països, i ara mateix estan exiliats doncs, a països com Armènia, com Geòrgia, el Turquia, el Kazakhstan, alguns de l'Europa occidental. Doncs clar, ara mateix el que és la massa social mobilitzable a Rússia és molt menor. Vull dir, ahir, per exemple, sí que és veritat que va haver-hi actes de record i de memòria per la mort suposada, que segurament, evidentment, ha estat així, però encara no hi ha una confirmació. La família no ha rebut una confirmació com a tal, bàsicament, ni l'advocat, però vaja, tots assumim que ha estat així. Va haver-hi actes de memòria i en diferents punts arreu de Rússia, ha hagut també detencions, però no han estat massives, no parlem de milers i milers de persones, per aquesta por que s'ha extès i també, insisteixo, per aquesta base social opositora, dissident, potencialment mobilitzable, que ha estat substancialment reduïda, no?, durant els darrers dos anys.
Deixa'm estirar el fil d'algunes de les coses que has dit. Deies al principi, Putin sembla que sigui molt tranquil ara mateix, i certament, si ara ens tirem un any enrere, en aquest mateix estudi, i el Baños en aquell moment entrava a distància, fa menys d'un any, que va ser la nit de Sant Joan, vam veure aquella revolta del grup Wagner, que va començar a enfilar amb els tancs cap amunt, anant a buscar Moscou, no? I allò que es va acabar de forma estranya, amb la percepció que hi havia hagut una humiliació a Putin, tots ens vam fer la pregunta: com pot ser que Putin deixi lliure Prigozhin i se'n pugui anar sense cap problema després
sí
d'aquest. I Prigogine ha mort, és mort.
No dic que està lliure, sí, sí. Està en el cert.
Sí, sí, és mort. Navalny és mort. Si mirem la llista dels opositors dels últims anys des de Litvinenko a Politkovskaya i Boris Nemtsov, etc, etc, no hi ha ni un sol opositor que vaja dels coneguts, dels importants.
Algú que, diguem, que té com una empresa, diguem, d'exèrcits mercenaris i que se suposa que té un servei de seguretat o que podia tenir un servei de seguretat una mica elaborat.
Sí, sí, sí.
Vull dir que no és algú que va pel carrer.
No, òbviament. I que li poden, sinó que alguna cosa algú, estructurada, sí, algú, òbviament.
O sigui, algú com aquest.
Amb la mort de Navalny, d'alguna manera, és el tancament definitiu d'aquesta oposició molt organitzada o capaç d'organitzar-se, a més, mirant en el futur, perquè recordem que Putin té 71 anys, però Navalny en tenia 47. O sigui, hi havia un marge gairebé biològic pel qual el succeís en algun moment.
Sí, no, i és el cas de Navalny, però també és l'empresonament de molts dissidents durant el darrer any, o l'enduriment de les seves penes, no sé, penso el cas de Vladimir Karamusa o Ilya Yashin, però també, no només en els sectors liberals, també en els sectors, diguem-ne, de l'oposició nacionalista conservadora, no? Vull dir, Igor Girkin va ser empresonat fa uns mesos. Qui es podia imaginar que Igor Girkin, que aquest antic oficial de la intel·ligència militar russa, que va participar directament i va ser un dels protagonistes de la insurgència prorussa, evidentment instrumentalitzada des del Kremlin el 2014, que va propiciar l'inici de la guerra del Donbass, és a dir, va treballar pel Kremlin, doncs acabaria sent empresonat perquè darrerament doncs, feia una sèrie de comentaris i crítiques a Putin, especialment pel curs de la guerra d'Ucraïna. No? Hi ha un enduriment, hi ha un tancament, ara mateix qualsevol persona que pugui destacar políticament des del punt de vista de l'oposició o de la dissidència o de la crítica al sistema, doncs segurament té molts números per acabar sent empresonat en qüestió de pocs mesos, no? Però clar, hi ha la dimensió també electoral, i abans s'ha mencionat, no?, que és un fet que hi ha eleccions russes presidencials d'aquí un mes. Les possibilitats de que hi hagués algun candidat realment opositor bueno, s'han esvaït, no? Hi havia un parell de candidatures. Primer va sorgir la figura de Yekaterina Dunsova, que no se li va permetre ni tan sols registrar-se per la primera fase de recol·lecció de signatures per presentar candidatura. I després una persona que sí que va passar aquest primer tall, que va ser Boris Nadiegin, va recollir les signatures necessàries, però l'autoritat electoral, la comissió electoral russa, se'n va carregar una bona part i, per tant, la seva candidatura va ser anul·lada. Clar, fa uns anys hi havia un petit espai, un cert espai per poder fer oposició a Rússia. També des de dintre de les institucions, molt, molt limitat, però hi havia aquesta aparença, no? Inclús el mateix Navalny el 2013 va ser candidat a les eleccions municipals a Moscou i es va aixecar gairebé un 30% dels vots, no? Evidentment, i això no va tornar a passar mai més. Vull dir, aquí el Kremlin va prendre la decisió de dir que aquesta persona no es torna a presentar mai més a les eleccions i li comencem a obrir causes penals, no? I en general, sí, també és quan comença aquest retancament del sistema, no? A partir del 12-13, i això es va endurint, i especialment els darrers tres anys, doncs, de forma cada cop més dramàtica, no? Però és difícil d'imaginar ara mateix cap persona que pugui liderar una articulació d'una oposició russa renovada, i encara més mentre duri la guerra ucraïna i la situació d'excepcionalitat permanent que viu el país.
Parlant d'Ucraïna, dèiem que Munic és el centre del món ara mateix en qüestions de seguretat. Està compareixent a aquesta hora el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, des de Munic. Podem sentir en directe?
And I'm grateful for the security agreement with Germany that we signed with Olaf in Berlin a day before, and we signed a security agreement between Ukraine and France.
Està parlant dels acords de seguretat amb Berlín, amb Alemanya, etc., perquè a més aquesta nit hi ha hagut notícia, Abel, que és gairebé, no sé si és confirmació de la captura per part de l'exèrcit rus d'una ciutat clau a Ucraïna.
Avdiivka. Bé, clau, estratègicament no és que sigui una ciutat o una ubicació clau, però sí que té... Passa una mica com en Bakhmut fa un any, suposo que recordareu. A manca de victòries importants en el pla estratègic, doncs cada captura d'un municipi més o menys que tingui
rellevant
més de 10.000-20.000 habitants ja és una victòria que les autoritats russes projecten com a política i simbòlica, no? I igual que passava amb Bakhmut, que al final no van aconseguir capturar-la abans del primer aniversari de la guerra, doncs ara em dóna la sensació que estan intentant posar tota la carn a la graella per poder celebrar o commemorar el segon aniversari amb aquest botí, no? Amb aquesta ciutat que té uns 30.000 habitants, una ciutat de províncies industrial a uns 20 quilòmetres al nord de Donetsk. Estratègicament no és molt rellevant, sí que és veritat que dintre del front era significar com un entrant de les posicions ucraïneses que permetia bombardejar ubicacions logístiques a la pròpia ciutat de Donetsk, però més enllà d'això no era cap nus de comunicacions i logístic ni res, per tant, és més que res un tanto polític i simbòlic que el Kremlin es vol apuntar. Ara bé, els ucraïnesos, conscients d'això, també estan intentant defensar-la fins a les últimes conseqüències, amb moltes dificultats, i sembla que tenen una bossa important de soldats allà, que estan allà atrapats ara mateix.
Tancaré línies amb Munic perquè el Lluís pugui fer la seva feina també, perquè efectivament estan compareixent. Lluís, hi ha el Tovar, hi ha molts grans noms avui compareixent, no entenc, a la conferència de seguretat de Munic.
Sí, ara ja està compareixent el president Volodymyr Zelensky fent una apel·lació, ha dit una frase que deia el 2024 demana una resposta d'Europa perquè si no ho fem ara, Putin convertirà els propers anys en catastròfics, una mica la sensació, no, que hi ha aquests dies parlant amb gent de tant de la Unió Europea com de l'OTAN, que hi ha una mica d'estancament en el conflicte i Putin demanant que aquesta ajuda no defalleixi. Després compareixerà el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, amb una taula rodona amb la primera ministra d'Estònia, Kaja Kallas, que justament aquesta setmana ha estat notícia perquè Rússia la va declarar a persona en recerca i captura aquesta setmana. I després, a un quart de 12, serà el torn de la presidenta de la Comissió Europea, d'Ursula von der Leyen, i a un quart d'una, el secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken. Per tant, sí, dia fort aquí a Munic.
Gràcies, Lluís. Fins ara.
Fins ara.
Lluís Tovar, l'eurocorresponsal que tenim a Munic, on estan passant les coses, efectivament.
Un petit recordatori, sí, és que Ursula von der Leyen era ministra de Defensa, és a dir, que ja ve amb molts bons contactes,
sí, sí,
i amb molta...
Tant la Sara com l'Alejandro encara no els he sentit. Si vols fer algun comentari, Sara, o li vols preguntar alguna cosa també a l'Abel Riu, podem fer-ho.
Mira, justament anava a fer un comentari i els hi demano una reflexió, no? Perquè veient tot aquest historial que ja té Putin a les seves esquenes, et preguntes com pot ser que fins fa pocs anys realment, o fa 10 anys, 12 anys, els líders europeus tinguessin una relació completament normalitzada amb Putin, cosa que em sembla d'una hipocresia espectacular, no? I voldria preguntar-los per això, no? Per aquesta sensació d'impunitat malgrat aquest historial que té a les seves esquenes d'eliminació dels seus opositors, eliminació literal, sigui per exili o sigui per morts en estranyes circumstàncies, per dir-ho d'una manera suau.
Abel Riu.
Clar, aquí...
Diplomàcia, no?
Aquí hi ha una qüestió profunda i important, que és quin tipus de relació hauria de tenir o podria tenir la Unió Europea i els països europeus amb els sàtrapes del món, no? I si és possible i desitjable aplicar un únic criteri, almenys segons el seu punt de vista, perquè...
Perdona, i Abel...
Amb els que tenen bona relació... Digues.
No, i que anava a dir que el Baños ha deixat caure un comentari abans que a vegades tot és molt més complex, però la mirada que tenim europea sobre els líders que van, diguem-ne, entre cometes, des de Viena, cap a Xangai, a vegades no acabem d'entendre ben bé, però quan estem parlant de Navalny i ara la idea que s'ha convertit en un màrtir de Putin, deia el Baños d'una forma molt elegant, que no seria tampoc un líder, diguem-ne, homologable a Occident, el propi Navalny, eh?
Sí, bueno, Navalny té un historial interessant. Que passa,
com Zelensky, anys, no? També, sí, vull dir...
Els darrers anys havia deixat una mica de banda les seves pulsions més nacionalistes, inclús, no m'atreviria a dir, doncs, racistes. Ell havia sigut participant actiu de... No sé si se li denomina les marxes russes, el 4 de novembre, que són manifestacions ultranacionalistes i, bueno, allà el tipus de càntics i de lemes que es proclamen, doncs ja us podeu imaginar quins són, no? I ell durant uns quants anys havia participat. I en el seu moment també ell va ser favorable i va recolzar l'annexió russa de Crimea. És que els darrers anys, sobretot, ha sigut cada cop més crític també amb la línia exterior del sistema, i sobretot pel que fa a la guerra a Ucraïna, doncs ha sigut un important opositor, no?, a aquest esdeveniment. El que passa és que també li ha agafat això, ja estan a la presó, per tant, la seva capacitat de reacció del moviment en aquest sentit, doncs, ha sigut més limitada. Perquè hi ha una qüestió interessant, que és la vinculació que hi ha amb el que està passant a Ucraïna, i realment el timing no és el millor pel Kremlin en aquest sentit. Les coses ara mateix i les perspectives són bastant favorables pels interessos de Rússia en el teatre bèl·lic ucraïnès. La correlació de forces és cada cop més favorable a Rússia, almenys en el curt i una mica en el mig termini, i perquè està en entredit la continuïtat del suport militar, sobretot dels Estats Units, no?, a Ucraïna. I ja segueix havent-hi un paquet d'ajuda de 60.000 milions de dòlars aturat a les cambres de representants nord-americanes, que està el tall del Senat ja l'ha passat, ara estava pendent de l'aprovació del Congrés, però en tot cas hi ha un bloqueig per part d'una part important dels republicans, i aquí Trump està apretant molt fort per bloquejar-ho, això, no? També utilitzant un clau de política interna preelectoral i en aquesta dinàmica competitiva per erosionar Biden i erosionar els demòcrates, no? Llavors, clar, això, el que ha passat, i la mort, segurament, amb l'assassinat de Navalny, li dona un cop de mà a Zelensky en aquest sentit, i més en un context com l'actual, en aquests dies que està produint la conferència sobre Damunt, on tens tot l'establishment occidental en defensa i política exterior reunit allà, no? I Zelensky allà mateix, opositors russos, la dona del mateix Navalny, això és un cop de mà per Zelensky, per la seva aspiració, o per, d'alguna manera, tenir encara més raons o més motius o tenir més arguments per aconseguir aquesta continuïtat d'aquesta ajuda militar. Llavors, bueno, no sé fins a quin punt aquí a la qüestió dels timings també tenia en compte que d'aquí un mes, justament, com deia abans, hi ha les eleccions a Rússia, doncs això s'ho han pensat bé o no sé quins càlculs s'han fet aquí, però realment és una miqueta estrany que hagi passat justament ara.
Abel Riu, com sempre un plaer, moltíssimes gràcies per l'anàlisi.
A vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé. I Abel Gallardo, des de Moscou, també tanquem línies amb tu, amb l'expectativa de veure què passa amb l'arribada, efectivament, de la vídua ara de Navalny a Rússia i el que pugui passar al llarg del dia d'avui, si hi ha algun tipus de protesta més. Que sapiguem, a aquesta hora no hi ha novetats, oi que no?
No, l'única novetat en aquest matí és que han retirat totes les flors als llocs d'homenatge a Navalny.
Déu-n'hi-do. Sí, ja no hi ha ni espai per el record de Navalny, efectivament, a Moscou. Gràcies, Abel, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Volies fer algun comentari, Alejandro?
Bueno, el primer problema és que donem per assumit les coses que passen a Rússia, no? O sigui, ens... Bueno, sí, l'han matat, no? O sigui, ha mort el Navalny, l'han matat. I això ens oblidem d'aquí 15 dies, com ha dit l'Antonio, no? És el que passa amb la guerra d'Ucraïna. La guerra d'Ucraïna porta 2 anys... i com si no passara nada.
Ja no mola.
No, ja, pues, bueno, pues sí, a Ucraïna, que és Europa, que és democràcia i és Europa, bueno, pues, ja, pues, bueno, pues, bueno, ja s'ho faran, no? Que aquests, no, clar, que no li podran posar missils a la vora de la frontera, no, ja té una mica de raó aquest senyor Putin, que no li posin els missils aquí a Ucraïna. Doncs, llavors, si aquest discurs és el que ha fet des d'Europa, doncs no ens estranyem.
I el què?
No ens estranyem que el senyor Putin... I després hi ha un altre tema, que és que Europa ha de tenir una autonomia, el que es diu una autonomia estratègica, que és de defensa, d'energia i d'aliments. I si tenim, si hem tingut un expresident o primer govern d'Alemanya conseller de Gazprom, ja ho hem dit tot.
No, sí.
Ja ho hem dit tot.
És que jo crec que la defensa de la llibertat se'ns està anant de pressupost. Vull dir, per dir-ho d'alguna manera. Perquè... No, perquè és que, clar, Estats Units, que és qui paga la llibertat, perquè alguna... Dic llibertat en el sentit...
Sí, ja s'entén.
Bueno, però
no,
sí. Però
Estats Units, no, però que és el qui paga, doncs ara, vull dir, la guerra d'Ucraïna
li està costant més de la que es podia preveure, té a Gaza també un cost elevat, elevat social i econòmic, i ha d'estar vigilant els moviments de Xina a Taiwan, armant a Japó, armant a Filipines, en fi, tot això. És a dir, comença a ser ja un problema que si guanya Trump, per exemple, o un aïllacionista qualsevol que digui aquí ja no hi ha més duros, ja us pagareu vosaltres, el problema serà Europa, perquè Europa s'haurà... bueno, la frase aquella de Trump d'aquesta setmana,
que no paguin,
a qui no pagui l'OTAN que la invadeixin els russos, és que, clar, Europa està al mig, i tens tota la raó tu, que ens hem adonat que, en fi, depeníem de Rússia, depenim del sud, depenem del menjar de no sé què, què?
No, res, res, Baños.
No, que sí, que sí.
No va per tu. No expliquis les coses que fem a la ràdio.
No pensava que estaria...
Per un altre motiu.
Bueno, ja està.
Una vegada que m'estàs donant la raó, continua, continua.
El més frustrant és el que explicava l'Abel Riu, no?, que ha arribat un punt en què Putin ha creuat el Rubicó, que està tranquil, i és que, per tant, qualsevol cosa, fins i tot la mort de Navalny, que es pugui traduir en una major pressió de la Unió Europea, que tampoc sabem quin és ja el major grau de pressió que poden haver, és que li fa pessigolles. Bueno, aquesta és la qüestió. Clar, per això dic que el més frustrant és que li sigui igual que sembli que no hi hagi res a fora, ni a la interna ni a l'externa, perquè evidentment Navalny i tot l'historial que té darrere, no?, des de Politkovskaya a Litvinenko, és dissuasori. És dissuasori perquè qualsevol prengui la decisió de presentar-se com a opositor de Putin en unes eleccions d'aquí un mes.
O sigui, sense, vaja, anys llum de l'expertesa en Rússia, però una cosa és Sant Petersburg i Moscou, i l'altra és la resta. Són 140 milions d'habitants a Rússia, Sant Petersburg i Moscou doncs deuen ser 40, i llavors en queden 100. Sí, que això no en va reclutar xavals de 18 i 19
perquè
anys.
Perquè els de Sant Petersburg hi han migrat tots.
Tots són fora. Que ja ens van...
Però estem parlant de centenars de milers, centenars de milers.
I llavors va reclutar en aquestes zones inhòspites i els envia a la guerra.
Ètnicament fàcils.
Mira cap a l'esquerra i té a la Xina, té... O sigui, aquestes exrepúbliques, no?
Sí.
I per tant, sí, a més, ell està disposat a que la seva població passi gana, perquè els envia un relat que és el que toca, que és passar gana. I per tant, les sancions no és rellevant. No és rellevant, la sanció. No. I per això, ell el que fa és exhibir la mort d'un opositor, perquè envia un senyal claríssim de poder. Clar, hi ha altres dictadors al món, n'hi ha d'altres que eliminen l'adversari, però no el llueixen.
Sí, sí, sí.
Ell el llueix. Sí. Ell va de cacera i llueix la presa i l'ensenya...
És una tradició política russa.
I l'enverina i explica, i deixa que s'expliqui que se l'ha enverinat, i deixa que s'ensenyin imatges en un hospital de Londres o en un hospital de Berlín de com una persona agonitza, que es vegi com agonitza enverinat i que dura dies perquè hi ha enverins i verins, però no, un que perquè duri dies i la cosa impacti en el món, i l'altre... O sigui, tot això no és casual, perquè es pot morir de moltes maneres.
S'acaba el buenisme.
Llavors,
molt breu.
No, i que en dos anys ha tingut diversos moments que s'han obert petites escletxes en què oligarques, en què Wagner semblava que li qüestionaven el poder.
Tots morts.
Tot desaparegut. Bueno,
hi va haver com dos mesos que em van caure 40, que un tenia infarts, l'altre queia per la finestra, l'altre la cuina, no sé...
Que anava vinculat.
Inclús aquí a la Costa Brava.
Ah, sí, és veritat.
Quatre minuts i arribarem a les 10 del matí. Redoneu-me això, dos minutets, i de seguida me'n vaig cap a l'altre tema del cap de setmana. Galícia. Que tenim allà un
desplegament.
Catalunya, perdona. Galícia és una província catalana, ara mateix, una comarca, perquè efectivament hi ha les eleccions allà.
La Vall d'Aran és un altre país català.
I bàsicament es parla de coses catalanes. Ara tornem.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Un altre cop ta mare a casa?
Sí, diu que el nostre sofà llit és tan còmode.
I fins quan dius que es queda? Ostres, tu, sempre igual.
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo estem de segones rebaixes. Rebaixes de fins a un 55% en sofàs, sofàs llit, matalassos, decoració i molt més. Galeries El Tresillo.
El proper 19 de febrer, la soprano Hermonella Yajo debuta al Palau de la Música Catalana amb la Franz Schubert Filharmonia, cantant les àries de les òperes més emblemàtiques de Puccini, com la Bohème, Madame Butterfly o Turandot. Obres que l'han convertit en una llegenda viva de la lírica.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Ara fins al 17 de febrer, al supermercat El Corte Inglés de Sabadell, totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 19 al 22 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta'n les condicions.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Aquest dissabte a les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A un quart de cinc, Barça-Noia de la Lliga Masculina de Futbol Sala. A dos quarts de set, Celta-Barça de la Lliga de Futbol, des d'una hora abans amb Fot-li Pou i tota la tropa. A les nou, Espanyol-Mirandés de segona i la segona semifinal de la Copa del Rei de Bàsquet. I per rematar-ho, tu ho diràs amb Gerard Ballera fins a la una. Aquest dissabte, Superesports a RAC 1. El Barça i l'Espanyol Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Mira, senyals horaris de la...